Eduard Gené amb Jota, molt bon dia, benvingut una setmana més per aquesta casa.
Bon dia, benvolgut Sergi, bon dia, benvolguts oients de Cugat Cat. Aquesta setmana vinc amb un dubte que expreso, com has pogut comprovar en el títol de la col·laboració. Som bojos aquests catalans? És a dir, som bojos tu i jo, per exemple?
Doncs no ho sé, potser a vegades sí que embogim una mica.
Mira, jo llegeixo els diaris, tinc aquesta mania des de fa molts anys, què hi vols fer? Escolto diferents tertúlies de ràdios, jo mateix participo a la del divendres d'aquesta santa casa, miro les diferents telenotícies, incloent algunes cadenes que exigeixen, com ho diria, un valor i una paciència com el bonàs d'en Job, aquell de la Bíblia, repasso els titulars dels diaris digitals diversos i he arribat a la conclusió que sí, que estem bojos.
Ah, d'acord. Molt bojos?
Home, no sé. Posaré exemples colpidors. A veure, algú em pot explicar a qui li interessa si el general Prim va morir d'un trabucasso el dia del seu atemptat a Madrid? Prim sempre parlava de la regeneració d'Espanya. O si va ser després de 3 dies a casa seva? La cosa no tindria massa importància si no fos que en les circumstàncies en què ens trobem, la cosa, vull dir, tot aquest muntatge de portar-lo de Reus a Barcelona, l'estudi anatòmic forense, després tornar-lo altre cop a Reus per situar-lo definitivament al seu panteó, costarà més de 70.000 euros. 70.000! La foto de la comitiva formada per les autoritats locals, metges i experts amb 2 policies de gala de l'Ajuntament de Reus, és impagable. Jo calculo que amb 70.000 euros, a la mateixa ciutat de Reus, es podrien fer coses més urgents i humanitàries, no? Però l'alcalde Pellicer ja ho va dir. Diu, jo no sé si el que fem és correcte, però des de lluny, vos que tot ho enteneu, es referia a en Prim, entendreu que després de 200 anys, incorrecte, perquè el van matar l'any 1870, diu, després de 200 anys volem conèixer més.
Sí, tu creus, Eduard, que sí?
Home, és clar que tothom no pensa el mateix, però hi ha coses que són clares o a mi m'ho semblen. Vegeu, per a seguir amb exemples. Les sessions del Parlament de la setmana passada, el president Mas diu que convoca eleccions pel 25 de novembre i ho fa, òbviament, en nom de la coalició de govern formada per Convergència Democràtica de Catalunya, el seu partit, i Unió Democràtica de Catalunya, que presideix l'únic, insuperable i superlatiu Duran i Lleida. Tothom sap, ell mateix ho ha repetit per activa i per passiva, que no està per la independència, però el president Mas diu, admet, ratifica, que aquest és un pas per assolir la majoria absoluta i demanar un referèndum que ens porti a determinar si el camí és factible o no. Aleshores, pregunto, per què Unió continua la coalició que vol anar per una ruta que no és la seva? Que ho faci el senyor Pere Navarro, ara escollit pel 73% del seu partit com a cap de llista, per presentar-se a les esmentades eleccions, i que diu que el PSC mai diuen, o quasi mai diuen, PSC-PSOE. No creu en independència ni en la Guàrdia Civil. Jo no sé si és més greu la primera o la segona. És comprensible que ho digui el senyor Navarro. Tots els catalanistes, una de les ànimes del partit, estan de baixa i, per tant, ho entenem millor.
Arribats fins aquí, Eduard, tu quan arribes fins a aquest punt ja arribes a la conclusió que sí, que estem bojos, o que encara tens algun dubte?
Mira, no està clar si els catalans estem bojos quan ens proven advertiments, crítiques, amenaces, insults, estadístiques argumentades de tota mena, econòmiques, culturals, emocionals, etc., que diuen que anirem a la ruïna, que serem esborrats del mapa dels països normals, que no tenim res a fer ni a Europa ni en el món democràtic, que passarem a la pobresa total i absoluta, que probablement tindrem més sequera o més inundacions i terratrèmols, que ningú ens estimarà, això em sap greu, i serem la befa i el riure de tot el món. Hi ha un senyor, l'expresident d'Extremadura, de cognom Vara, com havia de ser, que ens reclama als catalans que els hi tornem els 150.000 extremenys que viuen aquí. Una pausa. Per poder-ho parir, PIB. És clar que no els hi ha preguntat als seus conciutadans si ells volen. Hi ha un català d'estirp i noblesa nostrada, Alejo Vidal Quadras. Per favor, digue-li Alejo, no Aleix. Alejo Vidal Quadras, que assegura que només hi ha una manera de parar aquesta bogeria i és amb la Constitució en una mà i una pistola a l'altra. I el senyor Josep Piqué, fill d'un alcalde franquista de Vilanova i la Geltrú, que quan era estudiant estava afiliat a Bandera Roja, jo hi he vist els meus ullets, i després va passar a ser un eficaç quadre de Convergència en el Departament d'Indústria, també ho he vist amb els meus ullets, i després transformacions increïbles que el pas dels anys provoca, va ser ministre del PP i ara president de Vueling i del Cercle d'Economia, més conegut com a Círculo d'Economia, convida el president Mas a un dels seus foros i després de presentar-lo, quan comença la sessió, el deixa perquè té altres feines a fer. Home, una mica lleig. I després de presentar-lo, marxa. Després d'Antena 3, quan arriba, diu que la independència és un disbarat. O l'inefable Soraya Sáenz de Santa Maria, que va sempre amb la Constitució a la mà i mira que és pesada, la Constitució, vull dir. Com si fos la Bíblia, sense recordar que en una reunió del PP i PSOE, quan convenia, en una sola nit, van modificar seguint les instruccions de la Troika Europea.
Però això és clar, Eduard, aquí són uns quants, eh? Ara hem de diferenciar si tot el poble català està boig o no.
Mira, jo penso...
O si embogim, eh?
Sí, jo penso que totes aquestes actituds tenen una raó molt senzilla. I és la següent. Catalunya té una població que suposa el 16% de l'espanyola i, en canvi, aporta el 20% del PIB. Les empreses residents a Catalunya representen un 26% del valor afegit brut creat per tota la indústria d'Espanya. Una de cada tres empreses manufactureres catalanes exporta i és, en aquest moment, el 26% del total. La despesa de recerca a Catalunya suposa el 25% de l'espanyola. El turisme que rep Catalunya és el 24% del total d'Espanya. El sector ramader suposa més del 35%. En el cas dels porcs, això no vol dir res, eh? No, fem segones lectures, eh? En el cas dels porcs, gairebé el 80%. En canvi, Catalunya no rep de tornada el que seria just. Així de fàcil. El País Basc mai ha tingut un saldo a pagar a la resta d'Espanya i el seu romanent, després de 35 anys, suposa encara una diferència favorable de 1.380 milions d'euros. O sigui, que una de les nacions incloses en l'estat espanyol més riques encara cobra.
Per tant, Eduard, això ho seguim agafant per aquest punt de bogeria? O som tontos?
Mira, potser sí que estem bojos els catalans. Potser sí que es pensen que tornarem a ressuscitar a la puta i a la Ramoneta. Però ni constitucions, ni exèrcit, ni guàrdia civil aturen això. Com diuen allà, menos lobos.
I Eduard, ara ho tancarem tot això amb música. No sé si queda de fet discurs per fer o ja hem arribat a la conclusió.
Podria continuar unes dues hores més, però els pobres oients no entenen la culpa d'aquestes coses.
Volia aprofitar, Eduard, avui que tenim el programa i que aquest cap de setmana passat s'ha estrenat temporada al Teatre Auditori i que tu n'ets un crític, cada cap de setmana ets allà fent la teva crítica. Què et va semblar l'estrena amb Così fan tutte i el cap de setmana, el diumenge, perdó, segon dia, el cap de setmana amb Violins i trompetes?
El Così fan tutte és una adaptació que ha fet la Carol López de l'òpera de Mozart i de Ponte. Uh-huh. I teòricament dins un programa que fa el Liceu dirigit a l'adolescència, i la veritat és que a mi no em va acabar de convèncer. Sobretot penso que hi ha un fallo molt gros, que és que no van sobretitular els fragments cantats en italià, i si es pretén que els adolescents entrin dintre d'una història, tot i que està explicada, tot i que està exposada, doncs ja penso que per aquí van fallar. Les veus magnífiques, les veus joves, fantàstiques, molt, molt bé, musicalment molt bé, i com a espectacle, doncs, potser tenia un cert... Per mi no acabava de reunir, no acabava de reunir, però aquestes coses, en fi, tenen solució, es tracta d'anar treballant i anar-t'ho preparant.
Per uns moments va semblar que potser no hi havia funció, eh?
Sí, sí, va haver-hi un problema greu que afortunadament es va solucionar, i la veritat és que després de la representació no es va veure cap tipus de nerviosisme, cap tipus de cosa
que perquè, pot passar.
Perquè la veritat és que si tu estàs fent el programa funció i passa això, és fotut, eh?
I el diumenge, el diumenge,
el gran Pere fent de Pere, i l'obra durava 1:45 i es va allargar 20 minuts més, amb els afegits que hi fa el senyor Joan Pere quan ell vol i quan li sembla que la gent s'ho passa bé, doncs ho allarga, fes-ho llarg, que deia aquell, no?
I el públic ho disfruta, Eduard.
Doncs sí, això és veritat.
Tornem al tema, perquè avui ens preguntàvem si som bojos aquests catalans i finalment hem acabat dient que potser sí que estem bojos.
Una mica.
I que pensem en tornar a ressuscitar la puta i a la Ramoneta.
Una mica. Ara, de totes maneres, jo hi posaria una mica de música.
Com cada dilluns.
Això que deia de menos lobos, que diu menos lobos. Pues que posem una cosa que és molt bona, el Kiko Veneno, que es diu Lobo López.
Home,
que és fantàstica, i que el pobre Lobo López semblava una cosa i en canvi era una mica desgraciat.
Doncs amb Kiko Veneno i Lobo López tancarem gener tot l'any. De fet, ens portarà ja aquesta cançó fins al punt de les 12 del migdia, Eduard. Per tant, nosaltres també allarguem avui aquí la secció amb música, que ens la portes cada dia i a vegades no tenim temps pràcticament d'escoltar-la. Gràcies, com sempre, i ens retrobem dilluns, tu en aquesta santa casa el divendres amb la tertúlia.
Exactament.
Amb el programa el dilluns.
Exacte.
Bona setmana, Eduard.
Igualment, i gràcies. En alguna part
sufriendo, su amor se le iba, y pensar que ahí fuera hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. Tengo que decirle que la echo de menos, todo por no hacerle daño, soy un lobo bueno. No puedes negarme, no, tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto a comerte mejor. Puedes negarme, no, por dejarse comer.